Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, Vies. Avui és 24 d'abril, les 12 i un minut. I este cap de setmana hem pogut comprovar com estava tota la part turística de la província de Castelló de gom a gom. I el sector turístic torna a donar xifres d'abans de la pandèmia. No sols les ocupacions estan inclús per damunt dels datos del 2019, sinó que els preus han augmentat notablement, és a dir, ara en qualsevol terrassa en la que t'assentes no tenisses per menys de 20 euros en un parell de copes que te demanes i diuen que els fruits secs te'ls regalen. Bueno, en fi, després d'una Setmana Santa de rècord i hi ha una bona previsió per al pont de l'1 de maig, el sector està a l'expectativa si les vacacions d'estiu seguiran en aquesta tendència o la demanda començarà a ressentir-se, perquè no oblidem que, clar, hem estat uns anys que no hem gastat tot el que volíem perquè no podíem eixir, per tant, hem estalviat. Però, ojo, perquè ha pujat la cistella de la compra. I quan se'ns acaben aquests estalvis que tenim, per al que tinga les vivendes pagades, clar, perquè el que encara estiga pagant una hipoteca, jo crec que els estalvits seran relatius, no? Què passaran, doncs? Podrem assumir aquest pagament d'aquestes eixides que estem disfrutant ara perquè durant molt de temps hem estat sense poder eixir sense restriccions? Però, clar, ara estan els concerts, les terrasses, els tardeos a tope. Per allò de... Pues per tot el temps que hem estat tancat. Però que això també s'acaba i si no se regula... En fi, els preus dels hotels i restaurants no paren de pujar, segons datos d'IPC, i corresponen al mes de març, experimenten una pujada d'un 9% interanual només en la província de Castelló. Cuidao, eh? En fi, no sé, les coses tampoc són eternes. Hi ha que parar-se a pensar també si hauríem de lluitar més per aquest tope a la cistella i se tope també a les hipoteques, que ens permetisca seguir gaudint d'aquests moments que tenim per a disfrutar, que també ens ho mereixem, sobretot les persones que treballem totes les dies. En fi, avui és el Dia Internacional del Multilateralisme i la Diplomàcia per la Pau. Diuen que aquesta fecha busca motivar els països a seguir col·laborant en prop dels temes comuns, a plegar acords i negociacions que siguin de mutu benefici per a tots. Això diuen que és el que contempla l'agenda 2030, que són els que arriben a els que diuen que ens farà arribar a tots a un desenvolupament sostenible. Jo el que demano és que tots siguem iguals, que tots complim les mateixes normes i les mateixes lleis. I també és el Dia Mundial de la Meningitis. La meningitis és una enfermedad de moltíssima gravetat que afecta la médula espinal i les membranes del cervell, causant greus lesions, discapacitats i, en alguns casos, fins i tot la mort. Però, vaja, pensem en coses positives, encara que siga dilluns. És que els dilluns són uns dies d'aixòs que dius... tota la setmana per davant. En fi, i això que encara ens recordem de lo que hem viscut este cap de setmana, i pareix que encara estiguem un poc pensant en lo bé que ho han passat i sobretot en el bon temps que fa. Per això demanem més cobertura, tope a la cistella de la compra i tope a les hipoteques. Saben que esta és la 92 de la freqüència, 92.2 de la freqüència modulada, Ràdio Vila-real. A voltes em pregunten quina ràdio és o diferència, no? Ràdio Vila-real, però és la 92.2 de la freqüència modulada? Sí, és la mateixa, Ràdio Vila-real. Pauseta de publicitat i anem a parlar en lo nostre.
¿Necesitas una abogada? Tania Cajas te asesora en herencias, divorcios, asesoría de empresas y gestión y mediación de patrimonios, con especial atención a las personas mayores durante su jubilación. Tania Cajas Abogada, despacho en calle Conte Albay, número 3, primero B, Vila Real, teléfono 675-66-66-68.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marzá Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marzá, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marzá.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marzá y te llevo de paseo.
Si vas a Marzá, me quedo más tranquila.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Vila-real.
Un espai per al futur. Una educació per aprendre compartint. Entra a telematrícula.es i tramita el procés d'admissió dels teus fills i filles. Del 20 al 28 d'abril per a infantil i primària i a partir del 4 de maig per a secundària i batxillerat. Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Vila-real o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Tu coche se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Vila-real te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis, eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio BP Vehicles, en la entrada a Vila-real desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana.
¿Y tú? ¿Crees en las segundas oportunidades? Porque nosotros sí, por eso en León Auto Castellón y Vila-real te la damos. Nuestros coches de ocasión te están esperando y a unos precios increíbles. Aprovechate de esta oportunidad y no la dejes escapar. ¡Corre que vuelan! Las segundas partes siempre fueron buenas. Nos encontrarás en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Vila-real.
I què tindrem avui en el programa? Doncs pues bueno, avui en el programa tindrem a la regidora d'Innovació, Cultura i Cultura, Noelia Sant Blas, a la regidora de l'Ajuntament de Vila-real, perquè avui s'ha presentat Fit Carrer 2023. La directora també del Fit, Sara Recatalà, l'acompanyarà i ens parlarà d'aquestes novetats que tindrem enguany en el FIT Carrer. També els llauradors ens donaran el seu punt de vista de lo que està passant en la sequera que estem patint a la Comunitat Valenciana i en aquesta agenda 2030 en la que ells discrepen, sobretot per allò de que diuen que els pantanos no s'han d'enderrocar, no s'han d'obrir, perquè les conques dels rius fluïsquen. Ells diuen, els polítics, en aquest cas, que volen aconseguir aquesta agenda 2030, que volen tornar a tindre aquesta flora i aquesta fauna que hi havia a la vora dels rius. Ells argumenten que la flora també existís, però d'una altra manera. En fi, els sentirem després també ells el que pensen. També tindrem així en el programa a Irene, ella és regidora de Vox i portaveu i també candidata a l'alcaldia de l'Ajuntament de Vila-real, perquè vindrà a presentar-nos el número 2 i el número 3 de la llista a l'alcaldia de Vila-real. També un altre partit vindrà a presentar-se perquè es presenten per primera volta en la província de Castelló. Ja saben, este any és any d'elecció, no sé si ho han notat, i estem molt visitats. A mi em diuen que la candidata que se presentarà així per primera volta en la província de Castelló se presentarà només a la ciutat de Castelló. Li preguntarem per què. Serà d'una en el matí quan vindran a visitar-nos i nosaltres es preguntarem per tot això que els importa. També hi ha hagut este matí una roda de premsa del regidor de festes Diego Armando Vila i del president de la Junta de Festes Toni Carmona. Els que tindrem demà així en la ràdio, avui no els donava temps a arribar i ens parlaran de tots aquests concerts que portaran les festes de Sant Pasqual 2023. Tot això i tot el que vaig passant durant el matí, perquè saben allò de que una notícia eclipsa l'altra notícia, bueno, pues això és el que passa quan estàs 2 hores en directe. Pauseta de publicitat i ja per la primera convida.
Quedem.
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, Ferretería, Menaje, Hogar, Bricolaje y Pesca. Macobi. Visítanos en carretera Vila-real, Onda, kilómetro 5, Vila-real.
Porque me gusta sentir, disfrutar y vivir, elijo Progresivos Barilux. Porque no todos los progresivos son iguales, elijo Barilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes progresivas Barilux de regalo.
Óptica Vila-real, Dr. Font 17. Óptica Barilux, especialista en Vila-real.
Esta primavera se escribe con P de pedazo de ofertones te trae tu vecino. Llévate gigas, llamadas ilimitadas y la mejor fibra y WiMAX a un precio increíble. ¿A qué esperas?
Consulta condiciones en populus.es o visita tu tienda en Avenida de la Murá 10, Villarreal. Populus, internet más personas.
Agricultor, la tijera eléctrica sin cable que estabas esperando. Ligera, potente, económica y eficaz. Distribuida por Agromaestrat, un corte limpio, sin esfuerzos ni sudor. Y probar antes de comprar. Distribuida por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Vila-real. Pide cita en el 964-529048. Clínica Dental Llopis Díaz. Porque tú eres lo más importante.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Manitas al instante. ¿Qué necesitas? ¿Una reparación en el hogar? Estamos de guardia las 24 horas del día, 365 días al año. Mudanzas de naves industriales, reformas de albañilería y pintura, electricidad, carpintería, fontanería y cerrajería. Y si necesitas transporte para materiales de construcción, también lo tenemos. Presupuestos accesibles e inmediatos. Manitas al instante. Infórmate al 681-162-508. Manitas al instante. La solución a tus problemas en el hogar.
Imprenta Llorenç està de aniversari. Compleix 30 anys al teu costat, oferint-te tot tipus de serveis d'impressió. Però només això, a Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngels 17 de Vila-real.
Bé, com el Bel s'anunciava al principi del programa, ja tenim la 35 edició del Festival Internacional de Teatre al Carrer, Fit Carrer 2023. Serà el 5, 6 i 7 de maig. I miren, el cartell és preciós, de veres, preciós. Jo és que el tinc davant i estic encisada de lo bonico que és. I diu, som gent de teatre. Sara Recatalà, directora de Fit Carrer, bon dia.
Molt bon dia.
Som gent de teatre, eh?
I tant que sí, som gent de teatre.
I també Noelia San Blas, ella és regidora d'Innovació i Cultura. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Me pareix que és que disfrutem tant, el vivim tant, el teatre, al carrer, així a la ciutat de Vila-real. Hem tingut la roda de premsa a les 11:30 del matí i se n'han vingut corrents per a explicar-nos-ho directament. Què podrem veure enguany?
Una infinitat de produccions i de llenguatges diferents. Plenarem els 3 dies de festival d'infinitat de propostes durant tot
clar, el dia. És que preguntar, com que jo no sé, directora, a vostè que li pareix, però preguntar què veurem, és que tantes coses acolpen al cap que dius, és que, regidora, de veres, és una pregunta, què veurem? N'hi ha tantes coses, no?
Com ha dit la directora, moltes propostes que jo estic segura que enguany, i més encara enguany que complim 35 anys, no ens deixaran segur que indiferent, i la veritat que serà tot un luxe per a Vila-real comptar amb companyies internacionals, nacionals, també locals, que tindran així a Vila-real, a Fit Carrer, un poc com el seu tret d'inici d'aquesta temporada, que els augurem siga molt exitós a totes les companyies que es visitaran. I ara moltes ganes totes i tots de gaudir de les arts de carrer així a Vila-real.
Festival Internacional, allò és... es comencen la temporada. I quantes en tindrem així, Sara?
Tindrem un total de 9 companyies, de les quals 12 seran, com ha dit la regidora, nacionals i 7 internacionals. Més internacional que mai.
Més internacional que mai. A més, quan ixen de la ciutat de Vila-real i repeteixen, inclús incrementen la quantitat de companyies, jo crec que... al millor jo, que sóc molt supersticiosa, és perquè després va molt bé.
Jo diria que sí. La veritat és que pot ser que per a totes siga a Vila-real un aparador i que vindré així al mes de maig, que com diem i sabem tots és un poc l'inici de la temporada, per a elles, jo crec que és que els dona sort i que vindre a Vila-real els convertís en companyies atractives, espectacles atractius, que altres programadors ja agafen nota i comencen a tindre'ls en compte per a les programacions de tants altres festivals, fires i espectacles arreu del món, podríem dir.
Claro, Sara, perquè en el moment en el que se posen en marxa, la primera ciutat de la que parlen és de Vila-real, i quan acaben, també parlen de la primera ciutat que tornen a començar, no?
Efectivament. Jo t'he de dir que des de que va acabar l'últim espectacle de Fit Carrer 2022, ja comences a treballar en el que ara estem presentant, i durant tot l'any he viatjat a 15 festivals i fires diferents de tota Europa, i cada vegada que em presente com a representant i directora artística de Fit Carrer, la gent el coneix. Vull dir, és un festival que es coneix realment. Aleshores, saben que és un festival prou reconegut a Europa i que realment... saps esta frase que diuen de una boda sale otra boda? Pues saben que venen a Fit Carrer i seran actuacions.
I tant que sí. Què veurem? Quins dies? Com tenim la programació? Si podem avançar ja el que podem...
Bé, el que és el format de la programació la mantenim com l'any passat, perquè considero que va anar prou bé. El que vam fer va ser donar la possibilitat d'una programació matinal, i enguany continuem en esta línia. I el que és el format el mantenim. Tindrem pel matí les jornades professionals, el Premi Ramon Batalla, i per la vesprada començarem ja en l'exhibició d'espectacles fins a altes hores de la nit.
Cal dir que estic fent-lo jo en este moment. En el mateix cartell n'hi ha un codi QR, suposo que hi està tota la informació. Quan se vol que vegi el cartell se pot apropar al codi QR.
A partir d'avui mateix apareixeran la programació en totes les xarxes socials, la pàgina web, o sigui, podeu accedir al web en breu, perquè ja està l'equip treballant per a penjar tota la programació i que tot el món puga fer-se el seu propi croquis o tetris per a poder veure totes les actuacions.
I també per a convidar a gent del voltant a la ciutat per a que vinga a gaudir d'este festival, que és internacional, és a dir, que només se fa així. El dia 5 se suposa que s'inaugurarà. Tindrem espectacles ese mateix dia?
Sí, com t'he dit abans, tindrem pel matí el que són les jornades tècniques, jornades professionals. Donem
el mateix dia 5?
El mateix dia 5 pel matí. I a partir de les 5 de la vesprada ja poden acudir a la plaça de la Vila, on començaran les representacions fins a la nit. Dissabte pel matí tindrem actuacions, vesprada, nit. I diumenge tindrem pel matí i per la vesprada. A les 8 de la vesprada iniciarà l'últim espectacle, l'espectacle de Cloenda.
Seran totes a la plaça de l'Ajuntament? Tindrem distints llocs?
No. Com hem fet durant anys, intentem també arribar i apropar les arts de carrer a diferents llocs de la ciutat. Sempre intentant afavorir el que és els espectacles, perquè no en tots els llocs cap un espectacle de gran format, per exemple. Aleshores, com que enguany l'espectacle nocturn el farem a la plaça Major, als vianants del centre, serà un espectacle de molt gran format, el que farem és ens traslladarem a la zona de la plaça del Llaurador, la plaça de la Panderola, on hi ha espais prou adients per a poder fer representacions, i després al centre també hi haurà, òbviament.
O sigui, tenim a la plaça del Llaurador, tenim al Parc de la Panderola, al centre de Vila-real...
I a la Mayorasga.
Ah, claro, és perquè allò jo crec que és un dels espais més bons que tenim en este moment, eh?
No, hi ha bons espais, ja t'he dit que és també fer un poc dibuixar cada espai. De fet, hi ha espectacles que els col·loquen un lloc perquè tinguin concordància en l'estètica de l'espectacle. Vull dir que no només mires un espai on càpiga el X per X que te demana l'espectacle, sinó a més poder veure que aquesta estètica que porten en el conjunt i la arquitectura local queden bonics i quede...
I si és el seu treball, per exemple, acoplar a cada companyia el lloc adequat en la ciutat? O un dels seus treballs, clar.
Evidentment, n'hi ha infinitats de treballs dins de la direcció artística. No només és veure un espectacle que t'agrada a l'estranger i dir me l'emporte. No, és quan estàs veient-lo ja estàs dibuixant-lo a Vila-real. Uh-huh. A més, mires la part tècnica, quina disposició té. Coneixem, després de 35 anys, al públic de Vila-real i sabem què encaixarà i què pot ser costa més d'encaixar. Per tant, no és només un gust o un o algo personal, sinó que se treballa i se pensa per al poble i per al públic.
Quin públic tenim a la ciutat de Vila-real? És dir, se repetís?
Evidentment la gent del poble i coneix. No hi ha un vila-realenc o vila-realenca que no conega el Festival de Teatre i Isen. Però a més jo veig que cada any els veïnats, inclús gent que ve a passar el cap de setmana a veure el festival. I va canviant. És que just tenim un festival on hi ha programació per a tots els públics i això fa que tinguem públics des de xicotets fins a...
Regidora, el cost econòmic que ens costa el Fit Carrer, clar, que diguem, la cultura, és dir, valorem si és rentable o no, val, això ho deixem a banda, indiscutiblement la cultura és cultura, però el Fit Carrer és un motor econòmic revertir-se la ciutat.
Sí, jo diria que totalment. Més a més, en un cap de setmana que podríem dir que és el tret d'inici, no? Del que serà a continuació seran les nostres festes patronals. Fit Carrer sempre s'ha celebrat el primer cap de setmana del mes de maig. Dona la casualitat, i no és tampoc casualitat perquè també s'estudia i se valora molt tot, que es trobem també en l'últim cap de setmana de la ruta de la tapa. Aleshores, els espectadors, el públic que ve a Fit Carrer genera economia. Per tant, el festival, evidentment, costa diners a l'Ajuntament. Estem parlant d'un pressupost al voltant de 160.000 euros, evidentment. Són diners, però són diners que després també el festival revertís a la ciutat com perquè genera oportunitats i és motor econòmic. Cal dir també i recordar que després l'Ajuntament de Vila-real es presenta a subvencions de l'Institut Valencià de Cultura, del Ministeri de Cultura, i aquest festival té molt bon reconeixement i a totes les subvencions està molt ben vist i recuperem diners, part d'aquest pressupost l'Ajuntament el recupera. L'impacte econòmic del festival va molt més enllà, perquè les companyies pernocten en Vila-real durant 3 dies, mengen a Vila-real durant 3 dies, els espectadors, el públic, que com bé ha dit la directora, ja no és sol el públic local, sinó també veïns d'altres localitats i fins i tot gent que ve de fora, que agafa el tren i que ve a Vila-real, perquè estem molt ben situats, molt ben comunicats, i per tant estem durant els 3 dies generant economia, generant oportunitats per a la ciutat. Parlem d'un festival internacional, un festival que porta 35 anys, un festival que ha tingut regidors i regidores de tots els colors polítics, un festival que no ha importat mai el govern de la localitat, ha sigut sempre una aposta per a tots els ajuntaments, i en aquest cas per a l'equip de govern ha estat una aposta evidentment i clara que no mai podíem deixar d'apostar econòmicament per un festival com aquest, que com he dit impacta econòmicament en la ciutat, genera oportunitats a la ciutat, perquè després les arts de carrer a Vila-real han sigut un altre sector que ha vist créixer, no? Recordem que fa molts anys, i la directora em pot millorar les xifres que jo puga dir, hi havia 3-4 companyies locals d'arts de carrer a Vila-real i ara estaríem parlant d'unes 15 companyies. Això ha significat que el Festival de Teatre de Carrer, Fit Carrer, ha generat oportunitats i ahir ja tenim un sector més a Vila-real, no? Aleshores, per a nosaltres és una aposta clara, ja no només per la cultura, sinó per tot el que significa econòmicament a Vila-real, no? I ara és també un moment, crec jo, que a més d'animar i convidar als espectadors, d'agrair a tots els que ho fan possible, perquè parlem de ja no sols de l'equip tècnic i artístic que acompanya la directora, també els patrocinadors, col·laboradors, a tots els funcionaris i funcionaris de l'Ajuntament de Vila-real i a tots aquells que fan possible que un festival d'esta envergadura complisca 35 anys i tinga a Vila-real com a el referent de les arts de carrer.
No sé si els queda algo més que afegir. Jo crec que algo més que afegir, no ho tenen claríssim, no? Han dit
afegir el que considereu. Jo crec que el millor és que s'apropen,
ah,
els 5, 6 i 7, que vinguen, que gaudisquen i veuran com no es queden indiferents.
Bueno, pues en esta recomanació que ens ha fet la directora de FIT Carrer, Sara Recatalà, ens quedem. Gràcies per haver estat ací, Sara Recatalà, moltes gràcies. I també, com no, a la regidora Noelia Sambles, moltes gràcies per haver estat ací.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Días de lunes a viernes como las golondrinas del poema de Beck, de estación a estación, enfrente tú y yo. Va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo yo no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren. Y estamos yendo, mi vida ha cambiado.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vilarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Vila-real, 964-520654, y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Vila-real.
La Moderna. Café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, dos cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes, abierto de lunes a domingo.
Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Ven y disfruta del mejor fútbol en nuestros locales de Meeting Point de The University Villarreal. Te ofrecemos nuestros mejores desayunos, almuerzos y cenas, siempre en buena compañía. En Meeting Point disponemos de gran variedad en cervezas y nuestras mejores tapas, bocadillos y hamburguesas para todos los gustos. Ven a Meeting Point Villarreal. Estamos en Avenida Francisco Tárrega y en Cruz de Aliaga, Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
You think I'd leave your side, baby. You know me better than
Miren, y la semana pasada se registraba en la Junta Electoral de la zona de Castelló la llista de candidats a l'Ajuntament de la capital. En este cas era una llista conformada per persones de molts sectors de la ciutat. És una llista que la presentava Lo Nostre. I qui se presenta com a candidata a l'alcaldia de Castelló? Pues era Regina Ballester Bautista, una dona diguem, en una gran vinculació amb el món fester i el deport local i també numeroses associacions culturals i benefiques de la ciutat de Castelló. I una d'elles se presentava Miguel Enrique Blasco i també Ionel Pricot. Però avui tenim així en la ràdio, en Ràdio Villarreal tenim a José Vicente Sanchís. Bon dia. Ell és portaveu de Lo Nostre en la província de Castelló.
Correcte, així és.
Expectants, volem sentir què és Lo Nostre i per què només hi ha representació en la ciutat de Castelló.
Això és un bateig, un bateig de possibilitats. I hem intentat, has començat per la ciutat de Castelló i la província de Castelló, per intentar fer una reconquesta de tot l'antic regne de València. Tots hem pensat que Castelló, que sempre teòricament l'han tingut deixat de la mà de Déu, doncs al revés, nosaltres hem volgut fer èmfasis principal i presentar i lluitar en primer lloc per la ciutat de Castelló i per la província de Castelló.
Perquè el partit Lo Nostre porta en actiu...
El partit Lo Nostre es crea fa uns 3 anys, més o menys, en plena... Començarem a parlar antes de pandèmia i mos vingui la pandèmia, però realment inscrit està, doncs això, des del 21, fa un parell d'anys. En el projecte, en principi, era totalment nacionalista de cara a la comunitat valenciana, perquè volem tornar a tindre tots els drets que teníem abans que ara no tenim. I vull que aprofitar per a dir que demà, no sé si ho sabreu, demà faim anys, desgraciadament, de que el 25 d'abril de 1707, la batalla d'Almansa, els furs i el Felipe V mos varen fotre la nostra identitat i els nostres drets civils, que estem pagant-los des de fa 317 anys. I és un bon moment de tornar a parlar del tema i de conformar una bona candidatura i una bona expectativa per d'ací 4 dies, i si poguera ser d'ací 4 anys, estar ahí en una nació valenciana des de Benicarados hasta Almenara.
En este cas, vostè perteneix a la província de Castelló, tenen candidata per la ciutat de Castelló, ni alguna altra població en la província de Castelló que han presentat algun candidat?
A veure, hem estat a punt de presentar en Almenara, en Xert, en Cintorres, Vinaròs, Benicarló, inclús Vall d'Uixó, però al final m'han preferit anar poquet a poquet, fer una llista contundent i molt bona en Castelló capital i deixar per les pròximes, si Déu vol i el temps m'ho permetís, tindre unes llistes també excel·lents en cada una de les poblacions. Perquè m'ho sabia una miqueta massa tard fer-me la presentació de la candidata de Castelló i van ser a començar a ploure candidats i gent íntegra i que reconeixia el projecte de la nostra comunitat valenciana o nació valenciana com a futur i un projecte agradable, vistós i il·lusionant.
Candidats a les autonòmiques?
Sí.
Presenten les autonòmiques?
Clar, presentem les autonòmiques tant en Castelló com en València com en Alicante.
Pues bueno, com ja parlem de les autonòmiques, li donem la benvinguda a Vicent Natxar. Molt bon dia, Vicent.
Hola, bon dia.
Vostè sí que va a les llistes autonòmiques, no?
Sí, sí, el projecte m'agrada, el projecte el veig molt interessant i també va un amic molt personal que diu en Juan Carlos Galindo, que és conegut, sobrada, ben conegut. I el moment que està Galindo i veig la gent que n'hi ha en aquest projecte, m'agrada, perquè és un projecte totalment nacionalista. Jo, mentre les tres províncies siguin les tres parts iguals i simplement el que jo demane és els mateixos drets que té un basco i té un navarro, pot tindre un canari, i totes les competències transferides, jo, pues, pràcticament, aquest projecte m'agrada. Perquè la comunitat valenciana ho té tot, no mos fa falta ningú més. El que no mos fa falta és que mos lleven els diners d'ací, que tant mos han costat de treballar i tant mos estan arruïnant, perquè està clar que la comunitat valenciana l'estan arruïnant els polítics actuals. Bueno, i des d'antes.
Sí, perquè vostè és d'ací de Vila-real, coneix la política, sempre l'ha vista un poc des de la barrera, però és la primera vegada que se llança a la plaça, no?
Sí, bueno, a vegades, no sé, cometem locures, que jo dic, són locures sanes, però la veritat és que a les proves me remito. Jo, com vostè sap, jo he ajudat a gent creant una il·lusió i després té topetes en què aquesta gent pues, només ha buscat una butaca i una caïda i la prova la tenim en tots aquests que se van al grup no escrito, que si ja sap, la qüestió és que tots tenen sueldo mentre molta gent està patint, molta gent les empreses les té que tancar i estos cobren el sueldo tots els mesos. I la veritat és que estic fart, ja estic cansat de tanta mà, de tant inútil, anem a parlar-ho clar.
Perquè la gent tinga clar que vostè va a la llista, però va molt arrere i està ahí per ajudar, perquè com vostè ha dit antes, busquen una cadira. Ojo, perquè sàpien que vostè no va el número 1.
No, jo no estic, no me sent preparat per anar al número 1, ni tampoc vull anar al número 1. Jo crec que això és un projecte per jovens, perquè els jovens tiren avant, i penso que és un projecte que tenen que construir la seva pròpia nació dins d'una espanyolitat. O sigui, som espanyols, però, òbviament, que ens respecte la nostra papeleta, que la nostra papeleta tinga el mateix valor que té exactament la d'un basco o la d'un navarro. Simplement jo vull el mateix valor. A partir d'ahí, pues, que cada un que faci el que vulgui. O sigui, jo no vull que ningú decidisca per mi o que decidisca per nosaltres. O sigui, no vull que però, siguem nosaltres qui decidim.
I a tot això, José Vicente, té sentim això i diem, és un partit més, és un partit que ve a dir-nos el mateix, que vol que recuperem tot el que en la aquesta infrafinanciació que tenim la Comunitat Valenciana, perquè al final és el mateix discurs, no?
És el mateix discurs que no s'ha complit en 40 anys. Entonces, nosotros, mira, vaig a fer-te un xicotet descomensament de lo que diu l'article primer de l'Estatut d'Autonomia que hem firmat i avalat tots els valencians. El poble valenciano, históricamente organizado como Reino de Valencia, se constituye en comunidad autónoma, dentro de la unidad de la nación española como expresión de su identidad diferenciada como nacionalidad histórica. Y eso es lo que podemos. Tiene una nacionalidad histórica que tenemos, que nos ve de un antiguo reino o de un histórico reino de Valencia y que hasta ahora, y después de repetir lo que he dicho antes, después de la batalla de Almansa, no tenemos absolutamente res. Porten 45 años de democracia y ni uns ni altres han fet res per la comunitat valenciana. Ni és del Partit Popular, ni del Partit Socialista, ni és de Compromís, ni és de ningú. I ahí tenim els datos de la infravaloració que tenim de la comunitat valenciana, de la infrafinanciació que tenim dins de la comunitat valenciana, de no tenim l'apoyo suficient o el recolzament suficient per als estudis valencians, no tenim el recolzament per a la sanitat valenciana, no tenim el recolzament d'esforç de la nostra comunitat valenciana o de la nostra nació valenciana. És que no tenim absolutament res. Tenim un excessiu número grandíssim de polítics que no ens aprofiten per quasi res.
Mire, tenen confluència en uns altres partits? N'hi ha partits dins de lo nostre? N'hi ha alguna coalició?
Al revés. Com lo nostre som conscients i tenim i som coherents i tenim molt de sentit comú que parega mentira, perquè el sentit comú és el menys comú dels sentits. Sabem que no podem arribar tota la comunitat valenciana la primera volta que aixim a carrer. Entonces hem fet una coalició que es diu Units, que conforma la província d'Alicant per un partit, la província de València per un altre, i nosaltres hem apostat, com he dit abans, per Castelló. Entonces formem Units, que és una coalició que va presentar-se en les tres províncies valencianes i en les tres capitals de província.
I ahir n'hi ha diverses agrupacions o associacions o...
Partits.
Partits presentats, formalment?
Que, exactament, per supost. Per exemple, cada un se presenta per la seva província i nosaltres hem apostat per el nostre en Castelló. I tots junts formarem una coalició electoral pel dia 28 de maig que se diu Units.
Coalició Units. El que em diu a mi, sabent allò que tenim ara tot el món, que anem a buscar, i em diuen que és una coalició política espanyola d'àmbit valencià creada per Contigo Somos Democracia, Lo Nostre i València Unida. És una coalició electoral per a participar conjuntament en les eleccions de les Corts Valencianes del 2023.
Perfecte. Ahí falta añadir la Unió Europea de Pensionistes, que també s'ha coaligat amb nosaltres.
Això serà el més recent.
Claro, com sabem, repetís que no podem acudir a totes les províncies com a la nostra, perquè no tenim capacitat per poder-ho fer, hem coaligat en tres partits distints: València Unida, Contigo Somos Democracia i la Unió Europea de Pensionistes. Que juntant el nostre anirem a la comunitat valenciana, a les Corts Valencianes, per l'Units. Però per Castelló, capital i província, anirem per lo nostre.
Quants previsions de lo que se pot arribar a tindre en si voten la gent que està sentint-nos a lo nostre? És a dir, quina representació arribarà a tindre lo nostre a les Corts Valencianes?
Mireu, si la gent fera cas a lo que hauria de fer, que és el sentit comú, no es tenen, donar-se compte que en Castelló capital tinguem 39,9% d'abstenció. Només que d'aquest 39,9%, una quarta part d'aquest 39,9% d'abstenció votarà a lo nostre. I per què a lo nostre? Perquè està clar que ni uns no estaven d'acord de votar ni a ningú dels partits que se presentaran en les anteriors eleccions. Per això el lema de campanya nostre, un dels preferits, és a ningú de los anteriores, a ningú dels anteriors, perquè ningú en fer res per la comunitat valenciana i molt menys per Castelló, però moltíssim menys. Aleshores, només en un 25% estaríem parlant de 4 o 5 consellers.
I dones compte, allò de que n'hi ha gent que vota a nivell nacional a un partit, perquè sempre ho és, i a nivell local, vostès podrien estar dins d'aquest perfil de persones que a nivell local optaren per algo?
Podríem estar, però nosaltres apostem per tindre dins de local, de lo que és capital Castelló i la província, que voten a lo nostre, a nivell municipal, i a nivell autonòmic, que busquen a Units, perquè estem allà representats.
I com us ho faran a entendre al públic? Pues perquè, claro, agarrar dos papeletes distintes.
És que, evidentment, és un problema, perquè jo dic que no ho tinc content, però és una espècie, no vull dir noms, d'altres partits que s'han coaligat i són una 3, 4, 5 o 14 partides i cotets que no s'atrevixen ni siquiera a donar la cara. Nosaltres donem la cara com a la nostra en Castelló i com a València Unida i contigo en les altres províncies i tots junts repetis units. Units per la comunitat valenciana o units per la nostra, que al final és el que anem a fer. Treballar per nosaltres. Treballar per tu, per mi, per la nostra.
Vicent.
No, a mi els resultats, òbviament, són importants, indiscutiblement, però no és algo que tampoc jo me lleva la son, el tindre millors o pitjors resultats. Jo aposte un poc per este... aposte prou, perquè ja estic així, estic parlant, és perquè aposte, per este projecte, per Castelló, perquè tots sabem que en tots els partits polítics, absolutament tots, i tots són tots, no han fet absolutament res per Castelló. Castelló està fet un solar, tots ja ho sabem, la ceràmica està baixant, l'agricultura no queda, ja està mort, o sea, igual que traguen la bandereta reclamant el regreu a l'or, està mort, senyores, esto està mort. En fi, això és el producte de 40 anys de política de caciquisme polític. Me dona igual el partit, perquè tots han sigut iguals. I els que venen tampoc van a millorar. Els que mos pensaven que anaven a millorar, que mos van il·lusionar a mitja Espanya, pues ja no fa falta parlar del que va passar. Tots sabem qui és el partit, no vull dir el nom del partit, però tots estan ahí. Ara tots estan buscant-se la vida, anar-se'n a un costat, anar-se'n a un altre, tots buscant. Entonces, a mi, en el tema personal, que apostem per Castelló Capital perquè teníem una bona candidata que tindràs el placer crec que és bo que la s'ha dignat a vindre a Villarreal, que ja saps que Villarreal i Castelló últimament per culpa dels mateixos caciquismes de coses no ha hagut un bon feeling per culpa de tonteries. Entonces la candidata és la primera que s'ha brindat a vindre a Unimos, perquè és la base d'un projecte. Unir Villarreal i Castelló junt en altres ciutats és la base d'un projecte i apostar per Castelló. Veurem després de les eleccions, que per mi és quan realment es començarà aquest projecte, després de les eleccions.
M'agradaria que em parlaren de, aixina, a grans rasgos, este projecte, que me diguen quins són les principals bases, en quines pates se sustenta.
Mira, podem dir que aquest és també un altre tòpic. O sigui, nosaltres no som ni d'esquerres ni de dretes, que és el que diuen, però tampoc som de centre. Nosaltres som un partit que valorem i anem a apostar exclusivament per la persona. Per què dic per la persona? Perquè la persona anem persones d'esquerres i persones de dretes que sí que són bones i tenen uns valors. I n'hi ha que cuidar aquests valors. I anem a defendre sempre, en tot lloc, la persona i el poble, la nostra terra i la nostra comunitat, o la nostra nació, si aconseguim que algun dia reconegui com a nació valenciana, que és la fi del que som i el que reconeix l'Estatut d'Autonomia. Per què la persona? Perquè la persona hi haurà persones més o menys delicades o en una infraestructura pèssima que tindrem que ajudar-les. Això que és política d'esquerres, no. Això és una política de sentit comú, de persona.
Sí, però qualsevol que els hagi de dir nació valenciana pot pensar que vostè el que vol és demanar...
El autogovern.
Claro.
Per supost.
No.
Per supost.
Sí, no. Lo que vol és... separar-se de la nació d'Espanya.
No, em van dir que no, em van dir antes, Vicent.
No, anem a separar res.
No anem a separar res, és que no tens que veure una cosa o l'altra.
Lo que està clar és que nosaltres tenim un antecedent d'un partit, que tampoc vull dir nom de partit, que també el coneixem, que va fer bombo i platillo de que va anar a la comunitat valenciana, no diré el nom de partit perquè que se guanyen el voto, que per això treballen, i per això cobren la nòmina per ahir. La nòmina pública, que la paguem tots.
Sí.
Entonces, va fer bombo i platillo de que faria per la comunitat valenciana i s'ha demostrat que se va vendre als grandes partidos. Per tant, nosaltres sí que som espanyolistes, però dins, torna a insistir, d'una nacionalitat, d'una nació. Nosaltres volem els mateixos drets que vol un basco. Punto pelota. No necessitem res més. O sea, la meva papeleta vull que torni a insistir en el mateix. Vull que valga el mateix que la d'ells. Exactament el mateix. I això pues, comporta tot el que tinga que fer. Per això té que anar un projecte que tinga de suficient agalles per poder tirar davant. En qüestió de esquerres i dretes,
sí.
Mire, jo això me pareix algo de l'edat media. Així, d'esquerres i dretes, així no res. Mire, jo veig que ahí té vostè 92.2 i això és groc.
Sí.
Pues això jo veig groc i tu veus groc.
Jo que també.
Això, diguem vostè si això és d'esquerres o de dretes. Això és groc. I la veritat només té un camí. Per tant, ser d'esquerres o de dretes, això és un tema que per mi està passat de moda. I el centre és el centre de nada.
Quan els oients senten allò de nosaltres el que volem és que ens donen el que ens mereixem i no estem infrafinanciats. Clar, és que el fet d'estar infrafinanciats, què els passa? És a dir, per què reclamen, no?
Nosaltres no estem en posició de saber els números o els euros que ens deuen, evidentment, perquè cada un que diga una quantitat, dirà una diferent, perquè és algo com si demà plora o no plora, ho diuen els experts. Però està clar que fa 40 anys, o 35 per lo menos, que estan deguent-nos diners de l'Estat a la Comunitat Valenciana. Tant si ha guanyat el paper...
Sí, però això com l'efecte si al ciutadà.
Pues que pagar més impostos i recibir menys coses, evidentment.
Menys serveis i menys impostos. Menys serveis i més impostos. I en quant a la xifra, no es preocupe, jo he sentit burraes.
Burraes,
sentit,
per això
perquè
burraes.
Quan la gent se posa a parlar...
No sé comptar
quan la gent se posa a parlar, i a més coses que no són certes, és a dir, jo em fa molta gràcia en el Congrés dels Diputats que diuen coses i tu dius, però què acaba de dir esta persona, no? Sí. I clar, la gent que no ho sap o desconeix, pues se ho traga. O sigui, haurà pogut vostè dir qualsevol
xifra. Però sí que el que sí que tinc és unes xifres claretes molt fàcils de dir el que t'he dit abans. S'obren polítics en Espanya. I m'havien prohibit que ho diguera, però no vull dir-ho i vull dir-ho ben alt. En Alemanya, per dir-ho, n'hi ha 100.000 polítics i 82 milions d'habitants. En Espanya n'hi ha 400.000 polítics, 4 voltes més i 45 milions d'habitants. Sabeu que en Alemanya...
Te falten
els amiguetes. Els amiguetes. No, és que això ja no es compten. Una de les coses que portem és reduir, per supost, el tema de l'assessorament, que mira, si tens dos assessors gratuïts per el que faci falta, sense més ni menys, perquè som autònoms, se ho han treballat, se ho han lluitat i estem així perquè volem, perquè no necessitem així jo que volem que altres volen agarrar, volem defendre lo nostre, repetis. Però en Espanya els cossos polítics n'hi ha per cada un polític per cada 115 habitants. En Alemanya, un polític cada 800 habitants. Només sent això, tindríem... Vaig dir una altra animalà, mira. En Espanya n'hi ha tants polítics com metges, policies i bombers junts. I vull dir repetir altra volta. En Espanya n'hi ha tants polítics com metges, policies i bombers junts. Això no passa en ningú país del món.
Que no han trabajado.
Seguís que explicant-nos aquestes coses.
Que no en la vida privada.
O sea, tenen més dades.
En la empresa privada no han trabajado. Tenen més dades. No saben lo que es ganarse un sueldo en la empresa privada. Y no lo saben. Siempre han vivido de la teta del Estado. Mamá, págame la nómina.
Dentro de dades no, lo que tengo es más datos. Datos que quiero denunciar. Autónomos. Uh-huh. Pymes. Uh-huh. ¿Cuántos autónomos hay en España? 3 millones, 3 millones y medio. ¿Por qué no son capaces de unirse y poder ir en una sola plataforma como fueron el 16 de abril pasado, que con una plataforma que se llama AUPA, Agrupación, y lo quiero decir públicamente por si me están oyendo, Autónomos Unidos para Actuar? 8.000 fuimos solamente a Madrid, 8.000 de 148.000 que había en esta plataforma, 8.000 solo. En el resto de plataformas, 3 millones y medio. ¿Por qué no son capaces los autónomos de unirse para reclamar lo que en teoría nos pertenece? ¿Por qué tenemos que seguir pagando más impuestos que ninguna otra empresa de España? ¿Por qué no podemos tener un paro como que el trabajador por cuenta ajena siendo trabajador por cuenta propia? ¿Por qué no podemos tener una baja o un paro de término de actividad sin tener que hacer un cierre de la empresa, porque eso no tenemos derecho a cobrarlo? Hay un montón de cositas de estas pequeñas, para que hablaríamos de la infravaloración de la comunidad, pero también del mundo de autónomo, del mundo emprendedor, que volviendo a izquierdas o derechas, apoyar a un emprendedor, eso que es de izquierdas o de derechas. ¿O es lo que hace falta para crear tejido autónomo, tejido empresarial dentro de España?
Lo nostre ampara a esta gent que vostè diu que està i no massa ben cuidar.
Gens cuidar, gens. Nosaltres estarem apostant absolutament per l'autònomo i per la pime.
Uh-huh. No ens queda més temps, sabent que el temps que tenim en ràdio és limitat. No sé si volen afegir algo més.
És que... No, és jo... que podríem estar 3 hores seguides. 3 hores y 10 parantes de agricultura, pues, de ramadería, de pesca,
educación, por ejemplo.
Es que no n'hi ha res que
de la cultura del esfuerzo, de tantas cosas.
No n'hi ha res que vaig
a... Home, a mi m'agradaria que tornar a repetir, si vostè li pareix bé, les dades que m'ha donat antes de quants treballadors n'hi ha.
Que tenemos una sede en Castellón, por si quieren visitarla.
Sí, jo sí, tenim una sede en Castellón, en la plaça Juan 23, que podem, tot el món està convidat, tant siga de Castelló Capital, com de Villarreal, com de qualsevol poble del voltant. Uh-huh. Dades de la gent que n'hi ha de polítics?
Sí.
Pues te repetís que te huyís tal cual. Y está en internet, no han nada a contarlos. No me han dicho contarlos. Pero en España n'hi han, en Alemania n'hi han 100.000 polítics i 82 milions d'habitants. Un polític cada 800 habitants. 358.000 quilòmetres de territori. En Espanya n'hi ha 400.000 polítics i 47 milions d'habitants. I així un polític cada 115 habitants. Sí que, és de veres que tenim 506.000 quilòmetres quadrats de territori. Una miqueta més que... En França, un polític cada 325 i en Itàlia, un polític cada 300. Espanya som els primers del món en número de polítics per habitant. 800.
M'haverà també agradat la quantitat d'assessors que tenen tant en Alemanya com a Espanya per veure, perquè al final la tasca diària la fan la gent que està al voltant, tècnics, funcionaris... Això també tindríem un dia que vostè tingui temps contar-la.
Me prepara les dades.
José Vicente, espero que no sigui l'última volta que vinga.
Estem encantats d'estar així amb vosaltres i ja sabeu que sempre que vulgueu estarem contant-vos historietes noves de la nostra i de la Coalició Units.
I Vicent Natxer, com no, ja ho saps, si estàs en casa.
Moltes gràcies.
Lo nostre. Un partit que diuen que venen a defendre lo nostre, no?
La nacionalitat valenciana.
Moltes gràcies per haver vingut.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Y aunque enamorarme de ti me lo tengas prohibido.
Es el momento de Agrupa. Con la financiación Agrupa de Grupo Cooperativo Cajamar, puedes unir tus préstamos y créditos en un solo pago y tomar así el control de tus gastos. Ahora es el momento de organizar tus finanzas y planificar nuevos proyectos. Nosotros te ayudamos. Consulta en nuestra web apartado financiación. Financiación otorgada por GCC Consumo Cajamar Consumo. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Vila-real. La caixa del nostre poble.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
Boncata es un gastrobar on podrás gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Vila Real. Reserves al 964-8383-02.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila Real.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
¿Sols et queden unes poques dents sanes? ¿Sabies que es posible conseguir una nueva sonrisa en unes poques hores? En la clínica dental Joan Llop están especializados en cirugías de carga inmediata para que disfrutes de dents fixes el mateix día de la operación y oblida de incómodes prótesis. Si estás pensando en donarle una segunda oportunidad a la teua boca, en clínica dental Joan Llop ho aconseguissen. Y sí, tan sols a 10 minuts de la porcelanosa.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Vicent, estàs escoltant la tronada? No caurà pedra? Tenim assegurada la taronja?
No, Maria, no. Ara mateix vaig a la Unió i l'assegure.
Enguany s'elimina la garantia excepcional d'extensió de garanties de pedra. Així que no espere més i assegure ja la seva collita de cítrics en qualsevol de les oficines de la Unió o telefonant al 964 53 55 33.
Maria, acabe de contractar la pòlissa de la taronja. Ara ja podem estar tranquils. Assegure la seva collita per la Unió Llauradora. Assegure la seva tranquil·litat.
En Bocatería El Lluisos te lo ponen fácil y te ofrecen suculentos almuerzos. O si no tienes tiempo de cocinar, dispones de menú diario de lunes a viernes y los sábados. Bocatería El Lluisos, calidad al mejor precio. Avenida La Murá, 12, de Villarreal.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marzá Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marzá, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marzá.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marzá y te llevo de paseo.
Si vas a Marzá, me quedo más tranquila.
La Moderna, café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, dos cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes. Abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Esa pregunta que te haces sin responder, dentro de ti está la respuesta para saber. Tú eres el que decide el camino a escoger. Hay muchas cosas buenas y malas. Elige bien. Que tu futuro se forma a base de decisiones. Queremos alegrarte con estas canciones.
Y este más sí en Radio Villarreal y ahora es Vox el que está en nosaltres. Vox per Villarreal está en la alcaldable per Vox, Irene Herrero, i també regidora de l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia, Irene.
Bon dia, Susana.
Tenim el número 2 i el número 3 de la llista, els que aniran acompanyant-la a vostè per a les pròximes eleccions, que estan ahir, 34 dies, crec que falten. En este cas tenim el número 2, que el podem fer públic. És Manu Robert, bon dia.
Bon dia, Susana, com estàs?
Manu Robert és advocat. I, clar, la meva pregunta és, Manu, per què Vox, per què potser tenir una professió, se n'entra en un partit que té tantes voltes, demandes, bueno, el millor, claro, és que millor que un abogat, no? Però bueno, vostè sap que és un partit senyalat.
Sí, és un partit senyalat, però a nosaltres això ens dona igual. Nosaltres no anem a donar ningú pas arrere. Estem decidits, tot l'equip de Villarreal, a fer força perquè la honestitat i la serietat i les nostres tradicions i la nostra gent estiguin contents i estar representats com cal.
Sí, en este cas vostè ha treballat, o almenys se li ha vist moltes voltes en Irene. De fet, jo crec que vostè no serà una sorpresa de número 2.
Crec que no, ja m'ha vist molta gent, sí.
A més, durant tot aquest temps l'ha assessorat.
Sí, pràcticament des del principi.
Però s'ha tingut que mossegar moltes vegades la llengua perquè vostè no podia parlar.
Efectivament. La labor d'informe jurídic és una labor que sempre està en la sombra i d'alguna manera ens toca baixar pues, el nivell perquè els veïns ens entenguin i de la forma pues, més clara possible, que és conforme nosaltres treballem, en la veritat i en transparència total.
Per cert, vostè és advocat, està la Junta Electoral, la Junta Electoral dictamina sentència. Li dic jo perquè este cap de setmana hem viscut un cap de setmana convulso on sabem que el Partit Popular i Compromís ha anat a la Junta Electoral a que requerir al senyor alcalde que deixara d'eixir en les xarxes socials i que utilitzara els millors per les xarxes socials de l'Ajuntament. La Junta Electoral dictamina o requerís?
La Junta Electoral, en principi, és un òrgano que, bueno, és on s'acudís quan hi ha unes certes irregularitats. I, en principi, la labor d'ella és de mediar, de conciliar, i sempre de bones maneres, perquè aquelles persones o aquells grups que tinguin aquestes irregularitats pues, puguen tornar a treballar el camí assenyalat. Si això no és possible, automàticament el tema se converteix en conflictiu i per tant genera una sèrie de responsabilitats que la Junta Electoral, en aquest cas, per llei orgànica, pues, té l'obligació de resoldre.
Irene, vostè, el que ha fet els seus companys de l'Ajuntament de denunciar al senyor alcalde, com ho ha viscut, com ho ha vist, què li pareix?
Bé, nosaltres ja vam estar parlant, l'oposició, que estàvem veient que el senyor alcalde s'estava aprofitant dels mitjos de l'Ajuntament per a fer ell la campanya. Estava gastant els pamfletos i la informació que pagava l'Ajuntament, és a dir, el ciutadà de Villarreal. Ell després l'aprofitava per a fer campanya per les xarxes socials. I, evidentment, no és correcte. Tenim que jugar tots al mateix nivell i en la mateixa baralla. No perquè jo siga alcalde o siga l'equip de govern puga aprofitar coses que l'oposició no pot aprofitar.
I, baix el seu punt de vista, se n'estava aprofitant l'alcalde per el fet de tindre el càrrec que tenia?
Evidentment, si ell gasta uns pamfletos o unes mostres per a explicar coses que està fent en l'Ajuntament i després aprofita i se mateix per a fer-se publicitat en les xarxes socials, sí que se n'està aprofitant.
Li pregunto el número 2 a Manu. Vostè creu que això era per a recurrir a la Junta Electoral? És a dir, si vostè ho hagués tingut en la seva mà, ho haguera recurrit?
Per supost. És a dir, qualsevol irregularitat el que provoca és que en principi se'l requerisca de que pues pare en la seva intenció, i si aquesta persona o aquesta entitat no fa cas, òbviament se tenen que recurrir a instàncies superiors, perquè l'exigència de responsabilitats té que ser sempre, i és el que nosaltres defendem en Vox, sempre en arreglo i conforme a la llei i al dret. El que no respecta la llei i el que no respecta el dret té conseqüències, i té conseqüències, en aquest cas, siga l'alcalde o siga qui siga.
L'alcalde dia que ell no recorria per no perdre el temps, car el que se tractava era de centrar-se en el moment en el que s'estava vivint. No sé si no recorria, perquè vostès que, no sé, què intuïixen, per què no ha recorrit?
Pues jo suposo que tot se resumiria en la paraula populisme. Tot se resumia en aquesta paraula, donat que bueno, té el control del pleno, té el control en els temps, té el control en la premsa, i tot aquest control fa que moltes vegades s'expliquen coses que no són veritat i que se tenen que matisar. Per això estem...
En aquest cas, la regidora de Compromís li diria que volguera un cara a cara per a saber interpretar el que diu la Junta Central... és que és així, la Junta Electoral, per si no tenia les coses massa clares, però vamos, ell és un lletrat. Passem al número 3, que el tenim també així. Ell és Fernando Archela i és enginyer informàtic. Bon dia, Fernando.
Molt bon dia, Susana.
Informàtic, pon una vida en tu... pon sí. Un informàtic en tu vida.
Sí.
I Fernando, per què aposta per Vox?
Pues és una bona pregunta. Aposte per Vox perquè crec que avui en dia és l'únic partit que defensa els valors, les tradicions i la cultura que els meus pares em van arraigar de menut. No crec que n'hi hagi cap altre partit avui en dia en el panorama polític que cobrisca aquestes necessitats.
Irene, clar, a veure, a més de... tens un advocat i un informàtic, és dir, vamos, a part de per això, per què has apostat perquè siguin el teu 2 i el teu 3? Ojo, que els que són més pròxims són els que tens a la teua esquena, és dir, estos són els que una persona confia sí, sí o sí.
Confie plenament en ells, per això van el 2 i el 3, igual que confia en el 4, en el 5, en el 7, en el 25 i en tots.
Ha tingut problemes per a fer la llista?
No. És més, t'assegure, i jo puc dir ben tranquil·la, que encara que haguem sigut l'últim partit en traure les llistes, nosaltres fa quasi 2 mesos que tenim totes les llistes confeccionades. I no he tingut cap problema en confiar, en fer-la i en confiar en la gent que he triat i que m'han dit que sí.
Ara dirien allò de... bueno, ja és una dona, però 2 homes.
No, però també tinc una dona, a Bea. També
que és la número 4.
També és la número 5. Tinc de número 4 a Michael i de número 5 a Miguel.
És dir, vostè i 4 homes.
Bé, 4 homes perquè ha vingut a Xina el que foren 4 homes. No, 3 homes.
Està no, Manu, Fernando, Miguel i després Bea.
Bea, correcte. I estem tots preparats, i el que sí que vull que quede clar i que sempre diré en totes les entrevistes i durant aquests 4 anys... que tots els que aconseguim entrar dins de l'Ajuntament no ens fa falta ser concejals. És a dir, tots tenim la nostra feina, tots tenim els nostres estudis i estem ací per apoyar al ciutadà i per apoyar a Vila-real.
Quants regidors li donen les enquestes que s'han fet últimament a la ciutat de Vila-real?
Bé, jo sempre li he dit que Vox no mira les enquestes, i Vox no confia en les enquestes. Nosaltres estem així lluitant per ser la màxima representació possible i treballar per el ciutadà de Vila-real. No mirem enquestes.
Perquè vostè ha estat sola 4 anys?
Jo he estat sola cara a l'Ajuntament, cara al públic. Però jo sempre he tingut un equip darrere, i així tinc 2 representants d'aquest equip que han estat apoyant-me en tot i ajudant-me en tot. Per tant, jo estava sola davant de les càmeres, però darrere de les càmeres jo sempre he tingut gent que ha estat apoyant-me i ajudant-me i preparar per a tot.
Lo bo de ser una és que si en trau 2, vostè ha doblat els resultats, i si en trau 3, ha triplicat els resultats.
Això és lo millor. Jo sempre podré dir, com a mínim, duplicat, triplicat o quadriplicat, per supost.
O sigui,
jo encanta.
Està dient-me el que realment, ara, acaba de dir-me el que realment li ha dit les enquestes, és que en traurà 4.
No, jo he dit quadriplicat.
Pa quan tindrem aquesta presentació de la llista? Coneixerem les cares de la gent que recolza la candidatura de Vox?
Sí, la presentació la farem el dia 5 de maig en la Casa Mundina a les 7 de la vesprà. I aprofite per a convidar a tota la gent de Vila-real que vulga vindre a conèixer tota la llista i la candidatura de Vox i tots aquests valents que han decidit estar al meu costat i apoyant a Vox al 100%.
Este cap de setmana han estat acompanyant la Feria d'Abril, els cavallos de raza i tot el que més. Vostès han anat a aquestes inauguracions?
Sí, nosaltres vam estar el divendres, vam anar a la Fira d'Abril, vam anar a l'encesa de les llums, vam compartir en ells el vi d'honor, una miqueta de picoteo, i després ens vam anar a sopar, vam estar sopant tots junts, allí al costat, perquè evidentment la carpa estava plena, i després vam tornar a ballar sevillanes i tot el que farà falta allí, ens ho vam passar superbé. Després el dissabte també vam estar... Bé, de matí no vam poder anar al primer concurs de cavalls de raça perquè vam tindre que anar a Castelló perquè era la presentació oficial del candidat i de la llista de Castelló, però vam aprofitar la vesprà, vam vindre al ball de plaça i del ball de plaça se'n vam anar a veure tots els cavalls de raça i al concurs que vam fer de vesprà. També vam estar allí compartint i tal. I el diumenge vam anar a la Majorazga un altre camí perquè els gimnasos organitzaven unes classes de fitness i body pump i tal, i també vam aprofitar per a fer-nos un altre vinet allí en l'Associació Andalusa.
Perquè, clar, quan en este moment, quan s'està en contacte la gent s'aproxima, els diu coses. Em agradaria parlar-li, que me contara el 2 i el 3, què els diuen per el carrer?
Bueno, pues nosaltres estem en contacte perquè som de Soca, d'ací de Villarreal. Coneixem els barrios, coneixem la gent, la forma de pensar, perquè mos hem criat així. Mos hem criat pels carrers i sabem, tant els abuelos com la gent menuda, què és el que pensa i per què ho pensa, no? I la veritat és que hi ha molt de descontent. En general hi ha molt de descontent perquè la majoria me diuen que les coses ja no són com antes, a nivell de seguretat, a nivell d'educació, a nivell de respecte als majors, a nivell lingüístic, a nivell de sanitat. Tot són promeses i després a l'hora de la veritat no se complixen res. Els abuelos estan assustats perquè se senten amenaçats. La gent jove te diu que pues això, que no n'hi ha faena, que estan estudiant, que no saben què fer i que segurament se n'aniran d'ací. No és una situació agradable per a nosaltres, però nosaltres el que estem dient-los és que portem el mateix carro des del principi, tirem tots del mateix carro i anem sempre a la veritat. Totes les coses bàsiques que pot tindre una família en casa és el que nosaltres d'alguna manera reproduïm en el partit, és a dir, un respecte cap a les tradicions, un respecte als valors, un respecte a l'educació, de la forma lliure que se vulgui fer, i sobretot també m'han comentat que bueno, en el que és el comerç local està completament abandonat. I ja només ens faltaven el tema de l'última legislació en tema de zones de baixes emissions, que si, bueno, si se porta a cap i és obligatori perquè és per llei, pues no tindrà més remei que aplicar-ho, con lo qual els negocis de la ciutat acabaran. I totes aquestes coses pues la gent pues demana que canvien, i volen un canvi radical, no volen un canvi de passar d'una jaqueta a una altra, volen un canvi radical i serio, un canvi que siga honest i el poder confiar en persones que sempre van en línia recta. I això, diguem, és la nostra política. I ho ha confirmat pues, des dels més xicotets fins a la gent major que respetem.
Fernando.
Bé, jo per afegir algo més a lo que ja ha nombrat Manu, pues, parlaríem, bueno, a mi la gent que se m'apropa me parlen sobre l'estat de la neteja del poble, per exemple, que el troben en molt males condicions. També ens parlen del despilfarro de diners que porta o que ha carregat l'Ajuntament, i també me nombren pues, l'estat de totes les obres que pareix que ara, un mes d'eleccions, pues, que no perden el temps en alçar els carrers, i així ja tenim pues, la carretera d'Onda o el camí l'Ermita o en diversos punts del poble que estan completament alçats, no?
Això és una de les coses que més els preocupa, Irene, ni algo més que se'ls olvide d'ells.
Bé, jo crec que han fet
una valoració
sí, prou raonable de tot el que es estan dient i del tot el que s'estan queixant.
En fin, veurem com van les coses. No sé si se parlaria també de que aquestes situacions, en cas de que Vox entrara a governar, se revertirien. Però on es començarien? En quina situació es començarien a revertir?
La idea de Vox, primer que res, si aconseguís entrar en l'Ajuntament, és poder valorar tots els comptes. Això és el primer que tenim clar, per saber realment què és el que s'està fent.
Vostè m'està dient que farien una auditoria.
Totalment. A més, externa. Una auditoria externa que no depenguera de cap partit polític. Que tragueres números realment conforme estan. És més, Vox ens comprometem a si aconseguim entrar a l'Ajuntament com a equip de govern i d'ací 4 anys no ho estem, tornar a fer una altra auditoria externa per poder demostrar en què s'han gastat els diners i el que han fet en aquests diners. Ja no a l'entrar, sinó que en faríem una per entrar i una altra si tinguérem que eixir. I poder demostrar què és el que està passant, perquè conforme entren els diners pareix que n'hi hagi un forat i que se n'isquen.
Sí, el que passa que és allò de que pareix que n'esca un fora de xenisquen, realment és un, això és una frase feta, però vostès tenen sospites de que està ocorrint alguna cosa d'això?
Vox no pot demostrar res perquè no se'ns dona documentació de res. És més, jo estic demanant, jo com a concejal, estic demanant una documentació molt senzilla. Estic demanant des de fa un mes que se me passen tots els certificats i homologacions del Vilabici. I jo encara no els tinc. Jo encara no els tinc. Els he demanat ja en dues comissions. I avancé ja, sí que demà ho demanaré al plenari, si no m'ho han donat. I que consta en acta que no se'ns facilita la documentació que estem demanant. Jo vaig demanar documentació en el 2019 sobre les protectores d'animals quan vaig entrar. Estem en el 23, en el 2023, i a mi encara no se m'ha donat tota aquesta documentació. Per tant, Vox, quan entra a algun puesto, el primer que té que fer és saber el com estan les coses. Si no se'ns facilita la documentació ara, se tindrà que aconseguir quan estiguem dins. Per això dic que una de les coses que farem primer que res serà auditar tots els comptes per veure realment com estan i poder estudiar i tot el gasto superflu que n'hi hagi, publicitats institucionals i xiringuitos que no aporten res a Vila-real, tot això es té que llevar. Se poden donar subvencions, evidentment, Vox no està dient que no, però a associacions que aporten algo al ciutadà de Vila-real, perquè aquests diners que tu estàs donant són del ciutadà de Vila-real. Per tant, tenen que revertir en algo bo per a Vila-real, si no és un despilfarro i tirar els diners.
Pues encantada de haberlos tingut així, ja són les tres primers de la llista, a poc aniran passant o desvellant qui són, volem dir els noms, però encara no els coneixem. Irene Herrero, demà ple.
Demà ple.
Fernando, moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies.
Vostè és el número 3.
Sí, sí.
I també, com no, Manu Robert, que és el número 2. Moltes gràcies per haver estat
gràcies
així.
Gràcies a tu, Susana.
Se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Vila-real te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio BP Vehicles. En la entrada a Vila-real desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana.
¿Necesitas una abogada? Tania Cajas te asesora en herencias, divorcios, asesoría de empresas y gestión y mediación de patrimonios, con especial atención a las personas mayores durante su jubilación. Tania Cajas Abogada, despacho en calle Conte Albay, número 3, primero B, Vila-real. Teléfono 675-66-66-68.
mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras.
Bueno, y un lunes más hablamos de agricultura y tenemos aquí en el estudio de Radio Villarreal, en la 92.2 de la frecuencia modulada, a Víctor Viciedo. Él es el presidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Buenos días, Víctor.
Buenos días, Susana.
Y también tenemos con nosotros a Pepe Montagut, que es el presidente de la Asociación Independiente de Labradores de Nules. Buenos días.
Buenos días a todos.
Mire, la ausencia de lluvias dispara las alarmas en un sector primario que ya está sufriendo esas graves consecuencias en los campos. Si hablamos de la Comunidad Valenciana, sabemos muy bien lo que ocurre, pero esto es a nivel nacional. ¿Qué y con motivo de esta sequía que está sufriendo un impacto de producción y sobre todo lo que acaba derivando en un gran impacto económico? Es así, ¿no?
Por supuesto que derivan un gran impacto económico, y la sequía no solamente es que haya sequía, que la ha habido muchas veces. O sea, España es seca y nos hemos encontrado muchas veces en que en primavera no ha llovido lo que toca, y entonces pues tenemos que regular un poquitín el agua. El problema que tenemos ahora es que se está soltando el agua de los embalses, hay que denunciarlo, se está soltando el agua de los embalses para que haya un caudal ecológico, que estoy conforme en que haya un caudal ecológico. Lo que pasa es que se está soltando con más cantidad de la que se debiera, porque según el Ministerio de Transición Ecológica y acorde con la ley o estrategia que ellos mismos han diseñado, que es Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, el agua debe de fluir de los ríos y llegar al mar. Entonces, por eso sueltan el agua de los embalses. Y no solamente sueltan el agua de los embalses, sino que encima también con esta estrategia lo que hacen es derribar presas y azudes. Según va, ellos dicen obsoletas, no hay nada obsoleto. O sea, si tú tienes una central eléctrica que funciona y lo único que ha hecho es caducar la concesión, lo que tienes que hacer es sacarla a licitación para que se vuelva a renovar esa presa. Y en cualquier caso, el agua de un embalse sirve para muchas cosas que no sea un salto de agua para producir electricidad. Sirve también para riego agrícola, sirve como turismo, porque allí hay pesca, hay biodiversidad, por mucho que ellos digan que hace falta que haya biodiversidad a lo largo del río, en el propio embalse hay biodiversidad, y bueno, el agua es fundamental regularla cuando hay sequía, también produce una parada del agua cuando hay subidas y crecidas de los ríos, y entonces el embalse es fundamental. Y si está construido, ¿por qué narices lo tenemos que destruir? Y ahí tenemos a Valdecaballeros, y dejo la palabra a Pepe para que pueda hablar. Valdecaballeros es en Badajoz, y ahora mismo es la presa que quieren derribar en España, que llevamos en el 2021 ni más ni menos que 108 presas derribadas.
Sí, yo lo primero que diría es a los vecinos de aquella zona que no cedan, que hay que luchar, que no cedan, que la razón la tienen todos ellos. Yo me pregunto, a veces me pregunto, si efectivamente lo que se está denunciando continuamente de el cambio de clima por los aviones, por la ingeniería y tal, pues puede ser llegar a ser cierto, pero en este caso yo creo que debería ser el propio gobierno, los partidos políticos, lo que efectivamente se dedicaran a investigar, o al menos lanzaran una propuesta al gobierno para que investigara realmente qué hay de verdad y qué hay de mentira. Y después hay otra cuestión que también hay detrás. Detrás de los embalses, de la destrucción de embalses, puede haber la destrucción del cultivo, de los cultivos. La destrucción de los cultivos significa tierras yermas. Tierra yerma significa terrenos baratos para instalación de placas solares. Bueno, pues puede haber ahí una razón más que suficiente para que ese gobierno se haya emprendido en una acción en compañía de las grandes empresas, que ya no voy a entrar porque desconozco de luego, pero debe haber un negocio tremendo ahí en ese sentido. Después también ahí salen los ecologistas esgrimiendo, sobre todo de que es que los pantanos, las presas, rompen la biodiversidad. Primero, que la biodiversidad de un pantano se puede romper, pero crea otra. En esos tiempos que lleva, crea otra biodiversidad que no desmerece ni mucho menos la que había antes. Y sobre todo una cuestión, ¿las placas solares crean biodiversidad? Si la están destruyendo, los molinos de autogeneradores destruyen la biodiversidad. ¿Qué es? ¿Que solamente aquí ahí se mira para un lado o para el otro? Joder, parece que estemos locos en este país. O sea, destruir los embalses y decir que hay sequía. Esto yo te diría una palabra y te la voy a decir. Mira, se dice y se habla muchas veces del terrorismo de Estado. A lo mejor estamos ante un terrorismo de Estado, en este caso llevado por la transición ecológica de la señora Teresa Rivera, porque no encuentra otra explicación. O sea, que hay tres poblaciones que necesitan el agua para beber y la presa la mandan a tomar por saco. Oiga, que los habitantes de esa tierra no tienen derecho al agua, no tienen derecho al cultivo. Y encima habláis de la España vacía. Ilógico totalmente.
Y Pepe, que además esa presa atrae al turismo, porque ahí hay turismo de pesca. Hay muchísima gente que va a pescar a esa presa. Hay también actividades deportivas en esa presa. Esos pueblos tienen vida rural, gracias a la presa. ¿Y de qué están hablando del mundo rural que se está despoblando y que está muriendo? Si lo que estáis es matándolo. Yo quería hacer un... Es que claro, aquí nos pueden decir, no, es que esto son políticas europeas, todo esto viene de Europa. Sí, bueno, y tienen razón, todo esto deriva de la Agenda 2030. Ojo, tenemos que empezar a desmontar la Agenda 2030. Lo voy a decir, maldita Agenda 2030, porque de ella están derivando lo que a ellos les interesa, que no es ni más ni menos que aquello que va a poner en manos de fondos de inversión el agua, la agricultura, la alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, de esa estrategia, de esa Agenda 2030 deriva en Europa el Green Deal, el Pacto Verde, y del Pacto Verde derivan dos estrategias: estrategia de la granja a la mesa, que todos sabemos que nos quieren prohibir fitosanitarios y atarnos las manos frente a las plagas y reducir fertilización para que produzcamos menos, y la otra, la estrategia por la biodiversidad. De la estrategia por la biodiversidad va en conjunción con el Plan Natura 2000, en la cual se declaran una serie de zonas, pues como lugares de interés comunitario, zonas cepa, zonas de especial protección de aves. Y con esas declaraciones España consigue un dinerito, o sea, le están pagando dinero por declaración de esas zonas. El 30% de la superficie española ya está declarada como zona LIC o zona CEPA. Y luego tenemos la Directiva Marco del Agua, que bueno, pues se trata de tener agua limpia y tener pues toda esa agua sostenible que llaman ellos, ¿no? Bien, pues todo eso conjuntado ha dado lugar a esa Estrategia Nacional de Restauración de Ríos en España, que es la culpable de que se estén derribando azudes y presas con la excusa de que están obsoletos.
A mí, lo que cuando ustedes me hablan de esto, me sorprende que siendo que en la Comunidad Valenciana, la verdad es que demasiados problemas, como lo que ustedes están diciendo, no sé si tenemos, yo creo que no. ¿Ustedes entienden cómo se sienten, ¿no? Cuando les quieren derribar una presa?
Bueno, por supuesto que sí. Si es que aquí, en el río Mijares, quisieron derribar la presa que está al principio, la de los Toranes, en Teruel.
Y la de Sichar también.
Pues la de los Toranes fue detenida, fue parada por los vecinos del pueblo que querían regar. Uh-huh. Y al final consiguieron que la Diputación les declarara como patrimonio... ¿cómo es? Patrimonio...
natural, creo.
Algo, sí, natural, sí. Entonces, con eso paralizaron... que ahí hubo una presión de los ecologistas, no solamente para derribar esa presa, porque ellos consideran que el río Mijares debe de fluir y quieren derribar todas las presas que hay en el río Mijares y que los castellonenses reguemos con el agua del grifo, yo qué sé.
Yo me refiero a que esto será una forma de unirles ese 14 de mayo, porque ustedes cuando sufren, el sector primario lo sufren, aunque no les afecte directamente, porque indirectamente nos afecta a todos, ¿no?
Hombre, claro, nos afecta a todos. En España todo el sector del mundo rural nos afecta en todo lo que está ocurriendo. Yo quiero comentarte una cosa. Creo que se está utilizando el agua como arma de persuasión y coacción a la misma población. Es decir, ellos, por medio del agua, por medio de la eliminación de tierras de cultivo, están provocando un estado de miedo de la ciudadanía a la cual... en este caso, el agricultor se siente desprotegido. porque ve que las leyes, ve que los partidos políticos no se preocupan o lo dicen de pasada. Entonces, esa situación ha provocado precisamente lo que está ocurriendo y que esperamos nosotros que tenga una gran influencia de gente, que es la manifestación del 14 de mayo.
Ustedes, por lo que estamos hablando, la sensación que a mí me da es que apuntan a que pueden haber fondos de inversión a los que les interese que el agua sea el próximo, bueno, es como el oro líquido, ¿no? Poder controlar lo que será el agua en un futuro, que al final es un buen fondo de inversión, ¿no?
No, sí, lo, mira, dudes, mira, no lo dudes, Rusa.
Sí,
no lo
mira, dudes. Susana, no olvidemos que detrás de todo esto del agua y de que la tendremos que pagar a precio de oro, está también otra energía renovable, que es la del hidrógeno como energía.
Sí, sí.
Y el hidrógeno necesita toneladas y toneladas de agua, y nosotros queremos ser España, justo la España seca, quiere ser la gran
abastecedora
de energía a Europa de energía renovable. Es decir, que queremos destruir toda la agricultura para poner en España solo placas solares, campos y campos de placas solares, y producir muchísima energía de hidrógeno y conducirla hacia Europa. Por eso quieren el agua. Por eso quieren el agua. Y eso lo estamos diciendo en la España seca. Ojo, un dato.
Sí,
de las presas, un segundo nada más, sí, sí. Que esto es un dato importante. De las presas que se están destruyendo en Europa siguiendo las directivas, estas marcos del agua y tal, 260 presas en toda Europa se destruyeron en el 2021. De esas 260, 108, casi la mitad, son de España. Es decir, el país más seco de Europa es el que más presas necesita, pero en cambio el que más presas destruye. Ojo al dato, ¿eh?
Uh-huh. ¿Les parece? Hacemos una pausa de publicidad y abordamos otro tema.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marzá Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marzá, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marzá.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marzá y te llevo de paseo.
Si vas a Marzá, me quedo más tranquila.
Y continuamos hablando de agricultura. Y miren, la patronal de exportadores de cítricos de Sudáfrica cuantifica lo sucedido el pasado verano, cuando varios cientos de sus contenedores cargados de naranja fueron retenidos en los puertos para su entrada. Y esto conllevó unos gastos adicionales y ellos entendieron que no contaban con que les costara esa cantidad de dinero y hubieran podido tener, porque aún así salieron beneficiados, porque este año Sudáfrica prevé una campaña citrícola positiva y están presionando y mucho para suavizar el tratamiento en frío.
Vamos a ver, primero que no tienen razón. Segundo, que si España, en este caso los políticos españoles, ceden a las pretensiones de Sudáfrica, demostrarán que no tienen la suficiente categoría para estar en política. Sudáfrica puede esgrimir que ha perdido los millones que quiera, que esto le supone unos costes enormes y tal. Pero oiga, los mismos costes de transporte los tenemos en España, menos porque tenemos proximidad, ustedes están más lejos. Lo que debería hacer España es no exigir el tratamiento en frío únicamente a las naranjas, sino a todos los cítricos y en todos los países que producen cítricos, porque nosotros esto nos puede repercutir. Y además, con una particularidad, si ellos pierden y quieren eliminar el tratamiento en frío y que su fruta llegue a Europa, quien está perdiendo en este caso jornales, empleo y riqueza es España. Oiga, ¿somos tan idiotas que vamos a permitir que otro país se aproveche de la riqueza de los cítricos cuando nosotros los tenemos aquí? Yo dije el otro día en la conferencia que nosotros solamente nos quedan dos razones para esgrimir de cara a la exportación, bueno, al envío de naranjas a Europa. Una es la calidad y otra la proximidad. La proximidad la tenemos por naturaleza, no la podemos perder. Si le damos ventajas a Sudáfrica, estamos perdiendo una de las dos razones. Y la otra es la calidad. La calidad ellos pueden tener, nosotros también. Pero esto ya es cuestión del comercio. Pero que España se someta a las directrices del acuerdo de Sudáfrica que quiere hacer con Europa para traer cítricos y que no les cueste más dinero por el tratamiento en frío, eso es de locos. Eso es de ser incompetentes. Eso es de ser gente, pero barrio bajera, que deberían de estar, pero más que nada, trabajando en el campo y sabrían lo que cuesta de trabajar.
La manifestación.
Espera un segundo, puntualizando lo de Pepe, rápidamente, simplemente añadir que el tratamiento en frío es para control de plagas, es sanidad vegetal, ese es tan estandarizado a nivel mundial, la misma Sudáfrica exporta a Estados Unidos con el tratamiento en frío, y simplemente es un postureo de los sudafricanos precisamente para que no se abra, que debería abrirse, a todos los cítricos, mandarinas, pomelos, etcétera, limones, para que no se abra a todos los cítricos y para toda plaga y para toda importación, que es lo que debe ser. Claro. Porque si es un procedimiento estandarizado para evitar las plagas, debe de hacerse sí o sí para todo y no solamente para las naranjas. Entonces simplemente es un postureo para presionar y que no añadamos más cosas.
Vayamos la manifestación, demos más datos sobre cómo se organizará aquí en la Comunidad Valenciana.
Bueno, vamos a ver, efectivamente hay que apoyar esta manifestación, porque no solamente vamos a defender el tema del agua, para que haya una mejor gestión del agua y que a pesar de la sequía los agricultores puedan regar y podamos seguir produciendo para nuestra sociedad, porque no hay que olvidar que nosotros producimos para nuestra sociedad, sino que también vamos a llevar todo el tema este de que nos quieren robar las tierras por ley a través de leyes en las cuales hablan de expropiaciones si la tierra no tiene una utilidad social o pública. Y ¿qué van a hacer? Pues como resulta que no hay relevo generacional, como resulta que nadie quiere producir, lo que se van a adueñar de esas tierras son esos fondos de inversión y esas grandes compañías que quieren instalar energías renovables, que ese es el camino. No estamos contra las renovables, pero lo que no puede ser es que abusen de las renovables en contra de la agricultura. Luego también vamos a llevar todo el tema este de esas sobreofertas que nos llegan desde terceros países y que son debidos a acuerdos de libre comercio que hay que revisar y que hay que sacar de ellos esa parte agrícola perjudicada para ponerles cupos y aranceles. También estamos en contra de esa estrategia de la granja a la mesa que prohíbe los fitosanitarios fertilizantes que nos hacen producir menos. Y derivado de ahí ha salido la ley de uso sostenible de los fitosanitarios, la de sostenibilidad de los suelos, el plan de la PAC, de los ecoregímenes, todo el tema del cuaderno digital, etcétera, etcétera. Pues todo eso estamos en contra y se puede revertir, con lo cual tenemos que ir a esa manifestación. Si no vamos a esa manifestación, no vamos a poder revertir absolutamente nada.
Todo lo que termino de decir se resume en una palabra, Agenda 2030, que por cierto busca quién está detrás de la Agenda 2030 y solamente te voy a decir una...
El foro de Davos.
Sí, el foro de Davos, pero la ONU. La ONU también está metida. La ONU quiere el bienestar animal. Sí. Bueno, lo que quiero decirte con la manifestación, lo digo de una forma, deseo, espero y quiero que los agricultores comprendan de una vez que si en Valencia se inició otro formato de hacer las manifestaciones y en Madrid se quiere aglutinar a todo el mundo rural, que no podemos pararnos en una manifestación, que no podemos quedarnos ahí. Tenemos que ir directamente al ministerio y tenemos que ir directamente a las autonomías. Y esto se puede hacer muy fácilmente y teniendo el arma en la mano siempre que nos pueda doblegar a ellos. Y es una formación política detrás de esa manifestación, una formación política que podemos usar a nuestro gusto, ralentizarla, paralizarla o dejarla suspenso cautelarmente, pero es un arma que nosotros podemos tener, grupo propio y un acceso directo al ministerio y a las consellerías.
Pero que la gente conozca que esto en principio es una herramienta que se llama movimiento social, que puede derivar o no en un partido político, como ha pasado
no,
en Holanda.
No un partido político, una formación política, una formación rural, política. No, del mundo rural.
Pero que la gente comprenda que es un movimiento social, que no es una manifestación más, que este movimiento social puede ir a más o puede morir allí, dependiendo de si la gente lo apoya o no lo apoya.
Miren, hoy es 24 de abril.
Me perdonas que diga una cosa. Debemos defender la soberanía alimentaria, la soberanía energética y además la soberanía nacional sin que no queremos que se nos coman.
Miren, hoy es el 24 de abril y se celebra el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz. Y esta fecha busca motivar a los países para seguir colaborando en pro de los temas comunes, llegar a acuerdos y negociaciones que sean de mutuo beneficio para todos, tal y como lo contempla la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Tate.
Bueno, vamos a ver, todo esto es buenísimo, la Agenda 2030, pero no dejan de ser todo deseos de Miss Mundo, es decir, terminar con el hambre en el mundo, terminar con la guerra en el mundo, que todo el mundo tenga una alimentación adecuada, que el agua sea limpia, que todo eso son, digamos, deseos. En realidad es todo una estrategia para esclavizarnos y la gente lo tiene que ver así y lo estamos viendo con las renovables, lo estamos viendo con las expropiaciones de tierras, lo estamos viendo con el derribo de presas y lo iremos viendo en más cosas. Entonces, mucho ojo con estas cosas buenistas que todo el mundo estamos de acuerdo, pero que detrás de ellas hay intenciones.
El multilateralismo es el que ponen o argumentan ellos para que todo el mundo resuelva sus problemas, la cooperación entre más de un país.
Sí. Te voy a decir de una forma muy clara, muy, muy corta. Palabras muy bonitas, deseos muy bonitos, que nadie rechaza, que todos queremos, pero detrás de la Agenda 2030, que es lo que mueve todo esto, la ruina, el esclavismo y la miseria.
Dicen que es una resolución de disputas entre países. A ver, en este caso lo que queremos es que todo el mundo cumpla las normas, en este caso España. Si la Comunidad Valenciana hace tratamiento en frío, ¿por qué de Sudáfrica no tiene que hacer tratamiento en frío? Nosotros lo negamos, nos adaptamos, pero no queremos una resolución de disputa, sino un cumplimiento de normativa, ¿no? En este caso.
Correcto, en este caso, por supuesto, es un cumplimiento de normativa estandarizada para todo el mundo. O sea que Europa, en cambio, debido a que hay lobbies que están sacando beneficio de estas exportaciones de terceros países, pues no quiere implementarlo para todos los países y para toda importación.
No, y de hecho está presionando para que no lo obliguen y para tener más, o sea, para ganar más dinero arruinando a otros países, como en este caso sería el sector cítrico aquí. No sé si quieren añadir nada más.
Simplemente que a la manifestación de Madrid vamos a poner autobuses que saldrán desde Nules y desde Villarreal. Concretamente en Villarreal tenemos un teléfono para que la gente llame y se apunte al autobús. Es el 623-24-47-51. Repito, teléfono de Alif, 623-24-47-51. Muchas gracias.
De todos modos, yo supongo que también tendrán un Facebook que les podrán localizar más rápidamente.
Sí, comentando en el Facebook de Alif, pues allí también podemos los administradores atenderles.
Pues gracias por haber estado aquí. Espero verlos el próximo lunes. Próximo lunes no podremos porque es fiesta, es 1 de mayo. Por lo tanto, esperaremos al siguiente, ¿no? Para tener más novedades. Visto. Muchas gracias.
A ti, Susana.
Gracias a vosotros.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Y ahora tenemos al 3 a la directora de Anima Naturalis España, Aida Gascó. Molt bon dia, Aida.
Hola, molt bon dia.
Mire, li cride perquè el 24 d'abril està dedicat molt especialment als animals de laboratori, comptant en el recolzament d'organitzacions protectores d'animals. És des de l'any 1979 que celebra el Dia Internacional d'Animals de Laboratoris. Aquesta iniciativa s'ha portat a cap per part de l'Associació Internacional contra els experiments dolorosos en animals.
Sí, bé, és una campanya que portem moltes entitats a nivell internacional des de fa molts i molts anys I de fet hem aconseguit alguns progressos, com per exemple doncs, a la Unió Europea, des de fa ja uns quants anys, en principi, dic en principi entre cometes perquè després sempre hi ha alguns buits legals, estaria prohibit experimentar amb animals els productes cosmètics, almenys el producte final. Això és un pas molt important perquè no és així, per exemple, als Estats Units, tampoc a la Xina, i aquí tenim un problema, no?, que és que hi ha molts productes que sí que venen de Xina, són fabricats en aquest país, on no hi ha una legislació que prohibeixi l'experimentació amb animals, i per tant aquí també s'estan venent i es poden adquirir productes cosmètics, que quan parlem de productes cosmètics doncs estem parlant des de maquillatge, pasta de dents, xampú pel cabell, no? Doncs tots aquests productes, si no han sigut fabricats a la Unió Europea, poden haver sigut experimentats amb animals, amb unes proves molt cruels que els ocasiona molt de dolor, molt de patiment i també la mort, evidentment, perquè se'ls fa proves de toxicologia per veure fins a quin punt un conill o un ratolí tolera aquests ingredients, no?, que se'ls obliga a ingerir o se'ls aplica als ulls per comprovar la irritació ocular. En fi, doncs, aquí a la Unió Europea doncs, hem donat un pas molt important. De fet, el 2021 vam tenir també una victòria, no?, que és que el Parlament Europeu va votar a favor de fer un pla integral per eliminar els experiments amb animals. El que passa és que no s'ha arribat a desenvolupar aquest pla encara i per això doncs, encara estem pressionant molt en aquest sentit.
I per una altra banda, Ànima Naturalis està investigant o ha posat damunt de la taula en investigació on exposa l'horror de la caça en els gossos, vostè exposa entre comunitat a l'Espanyola, justament quan s'ha signat i s'ha llei on ha exclogut els gossos de casa, no?
Sí, precisament, doncs creiem que era molt important llançar ja aquesta investigació que hem estat fent des del 2021 fins al 2023. Hem aconseguit imatges que mai s'havien vist des de tan a prop de com és una monteria, no? Una monteria és una de les modalitats més característiques i més brutals de caça a Espanya. Pràcticament no existeix a la resta d'Europa. Podríem dir que les monteries sí que es practiquen a Portugal i a França, però sobretot són característiques d'Espanya. I és una modalitat en la que als gossos se'ls permet i se'ls entrena perquè s'apropin moltíssim a les preses i, per tant, es fan servir races d'aquestes que coneixem com potencialment perilloses, no?, que són els perros de presa, no?, los de agarre. I el que fan és accedir directament a aquests animals per immobilitzar-lo i ferir-lo fins que arribi el caçador i li clavi doncs, la ganivetada final, no? Però fins que això no passa, fins que aquest animal no mor, és d'una brutalitat bueno, que espanta, no? Avui, precisament, publicarem un vídeo a les 12, precisament, a les nostres xarxes socials d'Ànima Naturalis. És un vídeo bueno, que et posa la pell de gallina perquè se sent els animals doncs, bramant, patint, els gossos també pateixen ferides, molts d'ells acaben morint durant aquestes pràctiques tan perilloses perquè estem parlant d'animals que s'han d'encarar a porcs senglars, que tenen doncs, molta força i molts, doncs, és molt habitual que pateixin ferides molt greus i que a més siguin els propis caçadors o els realeros els que els curin, bueno, els curin provisionalment enmig del camp, amb les mans brutes, amb els mitjans que tenen, no?, per tal de que aquell animal sobrevisqui. I estem parlant, doncs, bueno, d'una campanya que volem que arribi a tot arreu. Tenim una pàgina web que tothom pot veure la informació, pot veure les imatges i signar per donar-nos suport i demanar que, bueno, més protecció per aquests gossos que són utilitzats per la caça. La web és www.perrosdecaza.org.
Pues Aida Gascó, gràcies per haver-nos donat tota aquesta informació. Ja saben, la gent que vulga comprovar per ella mateixa, que tinga prou aguante per aguantar veure aquest vídeo, que sapien bueno, que la tindran penjada en les seues xarxes. Moltes gràcies per haver-nos atès.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ale, Aida.
¿Y tú? ¿Crees en las segundas oportunidades? Porque nosotros sí. Por eso en León Autocastillo y Villarreal te la damos. Nuestros coches de ocasión te están esperando y a unos precios increíbles. Aprovechate de esta oportunidad y no la dejes escapar. ¡Corre que vuelan! Las segundas partes siempre fueron buenas. Nos encontrarás en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
¿Todavía no has visitado el nuevo showroom de Big Mother Arbo? Espacio más amplio con ambientes, formatos exclusivos, marcas locales y siempre ofreciendo la mejor atención personalizada y cercana. Porque en Big Mother Arbo el cliente es lo más importante. Hacen más fácil tu sueño financiando tu proyecto. Visítales. ¿A qué esperas?
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55 Villarreal.
I el Centre de Coordinació i Emergències de la Generalitat ha mantès este matí una reunió de coordinació en el centre i ha acordat les següents mesures. Escoltem al secretari autonòmic d'Emergències i Seguretat, José María Ángel.
Desde el Centro Coordinador de Emergencias venimos manteniendo todo el largo fin de semana un conjunto de reuniones con los operativos, con los consorcios, con los bomberos forestales para hacer una planificación de la respuesta que podemos dar ante cualquier conato de incendio, como tuvimos ayer por la tarde en varios puntos de la Comunidad Valenciana, y fundamentalmente un análisis después de los datos que nos traslada EMED, cuáles van a ser las comarcas, las zonas de máxima protección, preocupación, y en este sentido lo que se traslada es una vigilancia preventiva desde las 13 horas hasta las 17 horas, donde en las tres provincias siempre hay un instrumento, un avión de prevención que ante cualquier petición por parte de los consorcios hace una descarga rápida hasta que los operativos terrestres pueden actuar. Ayer por la tarde tuvimos como consecuencia de un rayo un conato de incendio en la alcudia de Veo, donde un rayo provocó un conato de incendio y rápidamente las actuaciones de los medios aéreos y los terrestres, este principio de un incendio, pues fue rápidamente extinguido. Este es el trabajo que se ha producido en las dos reuniones que se han tenido matinales y las que se van a producir ante esta semana, donde AEMED nos traslada una elevada temperatura, que esto sumado al estrés hídrico, a la falta de lluvia que tenemos en los últimos meses, nos hace que estemos muy preocupados y ocupados en dar las respuestas oportunas. Mañana martes volveremos a tener una reunión con la Consellería de Medio Ambiente y con los consorcios con fin de ir recabando toda la información que están teniendo los consorcios y para dar una respuesta basada en las analíticas que sobre el terreno se producen por parte de los profesionales.
Pues eso es lo que nos diga el secretario de Emergencias de la Comunidad Valenciana. Anem en cuidaet, ya saben, tenim un risc alt de que n'hi hagin incendis. Demà ens retrobem a les 12, com sempre, dos hores tenint tots vostès i no se'n vagin. Ja saben que ara ve el que, pues lo millor.
Por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una